Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. L'equip jurídic del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, considera que la Fiscalia falta la veritat quan acusa els votants de l'1 d'octubre de la violència policial. Segons els advocats de l'entitat cultural, el relat de la fiscal que defensa el 20S es va segrestar la comitiva judicial a la Conselleria d'Economia i que la violència de l'1 d'octubre la van provocar els ciutadans que van anar pacíficament a votar, sembla una falta a la veritat i no reflecteix la realitat del que va passar a Catalunya aquells dies. L'advocada Marina Roig diu que el discurs del fiscal és inamovible, com ja esperaven, amb un argument circular basat en la suposada violència del 20S i l'1 d'octubre, a partir del qual construeixen la resta. Els Mossos d'Esquadra han comissat 452 plantes de marihuana en dos pisos del Colobret a Figueres. La policia ha organitzat un dispositiu aquest matí a la zona oest de la ciutat, on han participat agents de l'ARRO, la Unitat d'Investigació i de Seguretat Ciutadana, i han fet entrades en dos habitatges. El primer, situat al carrer Josep Bonaterra, hi han trobat 333 plantes de 50 centímetres i dues habitacions preparades per al cultiu. En el segon, ubicat al carrer Maria Llavanera, hi han descobert dues habitacions amb 59 i 60 plantes cadascuna. Més temes. Anem encara a la Costa Brava perquè l'AMPA de l'escola Guillem de Montgrí de Torroella de Montgrí no recuperarà la gestió del menjador escolar almenys fins al curs 2020-2021. Televisió de Costa Brava, Joana Valent, bona tarda.
Bona tarda. En aquest sentit s'ha expressat el Consell Comarcal del Baix Empordà que afirma que l'única fórmula perquè en recuperin la gestió és que la Generalitat faci un canvi de normativa. L'AMPA, per la seva banda, demana que el Consell i la Generalitat deixin de passar-se la pilota i el retornin un servei que han portat durant 10 anys i que des que penja del Consell és més car i de menys qualitat. Jordi Masferrer és el portaveu de l'AMPA.
Durant aquest any hi ha hagut moltes irregularitats. El dinar ens costa un euro més cada dia i els productes, doncs, molts són productes congelats i fregits. I quan ho teníem nosaltres eren productes de proximitat, de quilòmetre zero, tot ho fèiem al poble i el menú costava un euro menys.
Des del Consell expliquen que el canvi en el servei és per una qüestió de seguretat jurídica i no indica en cap cas una mala feina de l'AMPA.
I a partir del setembre, l'escola Sant Jordi, situada al barri de Pomà, obrirà una nova línia de primer d'ESO ubicada al mateix centre. Serà un dels tres centres de la ciutat que es convertiran en institut escola el curs vinent a Badalona. Júlia López, Ràdio Ciutat de Badalona.
Bona tarda. La idea és que els alumnes que cursen sisè puguin continuar a l'escola i cada any inaugurin una nova línia d'ESO fins a arribar al quart curs. D'aquesta manera, l'escola d'aquí quatre anys comptarà amb els quatre cursos de secundària. Des de la direcció del centre expliquen que és una reivindicació de fa anys i que aquesta mesura beneficia tant els alumnes com a l'escola. Escoltem Pilar Padilla, directora del centre.
La gent ens escollirà de primera opció perquè té una continuïtat i molts papàs de P3 ja t'ho pregunten. És que a mi m'agradaria que el de fer l'ESO perquè són molt petits, quan acaben sisè, i de fet no ens escollien de primera opció, una de les coses era per aquesta.
La majoria d'alumnes i pares s'han mostrat molt favorables al nou model i gran part dels nois i noies que cursen actualment sisè ja han dit que es quedaran al centre. L'escola Sant Jordi és de grans dimensions i al ser d'una sola línia compta amb molts espais disponibles per encabir-hi quatre nous cursos. D'aquesta manera no caldrà fer obres i tan sols s'hauran d'adaptar alguns espais de l'escola perquè estigui llesta de cara al setembre.
I en esports avui tenim futbol femení jugant aquesta tarda 2:15 les blaugranes en partit de Lliga al Ministadi davant de l'Sporting de Huelva. I fins aquí les notícies.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Comencem la darrera hora de programa i ho fem, com sempre, parlant amb convidats, amb gent que ens estarà acompanyant i que estarà, d'alguna manera, ajudant-nos a arribar a les 7 de la tarda amb informació. Ara prendrem una miqueta de nàutica, de cartes nàutiques, de tot el que té a veure amb la navegació. I després seguirem aprofundint amb d'altres convidats que ens acompanyaran al llarg de la tarda. No vull avançar més. El que sí que vull dir-vos és que portem tota la tarda parlant de la ràdio i ho seguirem fent a l'hora que ens queda, un dia que ens dediquem a nosaltres mateixos i que d'alguna manera volem volem que compartiu amb nosaltres. Al marge de tot això, el que també volem és que recuperar algun dels sons, alguna de les sintonies, de les bandes sonores que han format part de la vida de la ràdio, sobretot d'emissores que ja no hi són. N'hem escoltat algunes, encara en queda alguna altra per escoltar. Per tant, estigueu atents, que qui sap si al final acabarem ensopegant aquella que ha format part de la vostra vida. Si voleu escriure'ns també algun moment important que hagueu compartit amb la ràdio, doncs encantats de rebre'l. L'hem preguntat a alguns convidats. Ens han dit molts el 23F, és veritat, però no només el 23F, sinó, per exemple, en Jordi ens deia, doncs, els atemptats del 17 d'agost del 2017 i fins i tot, per què no dir-ho, els incendis del 94, tot i que no ha estat escollit com a minut, sí que és veritat que per moltes persones deuen estar un moment clau, igual que els atemptats del 87. Si voleu compartir amb nosaltres el vostre moment de ràdio, ho feu a través de les xarxes socials al farfm.cat, és la nostra plana web, el farfm a Twitter, el farfm també a Facebook. Res, que m'estic enrotllant molt. El que intentarem és ser útils fins les 7 en punt de, fins les 7 en punt de la tarda. Ai. Què tal? Joan Bosch, fem uns indicatius de Ràdio Antiga o ens esperem a després? Va, ens esperem a després. Anem a saludar en Martí. Per tant, farem el preu del peix.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Doncs vinga, anem a saber com ha anat el preu del peix. Avui hem parlat de pesca i de pesqueres. Ho hem fet amb el senyor Tudel ara fa una estona. Recordem que l'arrossegament a bona part de les cofradies, sobretot del nord del país, de la meitat nord, està d'aturada biològica. Però malgrat això hi ha venda d'altres pesqueres. En Martí Cadellans és el que cada tarda, un cop a la setmana, ens apropa la pesquera d'Arenys de Mar. Martí, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Com estàs, Martí?
Pues en aquí casa ja tranquil·lament fent factures de la subhasta d'avui.
Home, i tens moltes factures a fer? Si en tens moltes vol dir que hi ha hagut molta bona pesca.
Bueno, no, hi ha hagut normal, però era perquè tenia feina que fer a casa i ja he vingut cap a casa avui més tranquil·lament i m'he sentat ja aquí i fent la moderació. Però bueno, el dia és el dia, cada dia, aquests dies que no hi ha arrossegament, com dieu vosaltres, però hi ha pesquera, que avui hem arribat també a 200 i pico, 240 quilòmetres a la tarda,
sí,
que hi ha hagut sèpia, massos, raps, no, poca massos, quatre, però hi ha hagut raps, llenguados, bonitos, molls, peixells, dorades, pentos, hi ha hagut de tot una mica.
Per tant, molta varietat pel que em dius, eh? És a dir, potser poca quantitat de cada espècie, però moltes espècies.
Sí, no, l'única cosa que ha hagut una miqueta més ha sigut els 150 o 200 quilos de bonitos, però tot l'altre hi ha hagut pesquera bastant razonable, vull dir, de tota classe, però bé, els trasmallers i palangrers han pogut treballar bé tranquil·lament. I al matí, normalment, no s'animem massa, perquè no, la gent de Sardinals només agafen quatre comptades sardines. Si val una miqueta bé de preu, però no hi ha hagut només que hi ha hagut una barca amb 5 caixes i una barca amb 25. Però bueno, ja s'anima a això al matí.
I el preu que es paga, bé o no?
Sí, al matí sí, però no, el preu de la tarda, al matí tarda, però els preus s'està racionablement, s'està pagant bastant bé. La sardina ha arribat a 35 euros la caixa, diguem-hi, i a 27. Però i la tarda, les sèpies, de 15, 17, 5, 14, 13, n'hi ha guardo sobre 30. La mà, les dues cobertes que hi ha hagut petites, 24, 23. Raps, 10, 11, 12, 14, 9, 8, depèn la mira. Bonitos, 6, 7, 5, 4. 4 més petits, per dir-ho així, clar.
Correcte. Doncs, bueno, no està malament. En tot cas, com a mínim s'ha pogut anar sortint a pescar aquests dies i sembla que ho seguireu fent perquè el temps acompanya, eh? Vull dir que esteu...
Sí. El que és el compañero de la setmana, i avui, ahir va ser una mica de ventet, però Tota la setmana acompanyarà el bon temps. Hi haurà sèpies, hi haurà llenguados, peix de palangre, tenim aquest peix blanc, que interessa això a la gent que per tothom, tothom pugui comprar i pugui vendre bé, i en sentit aquest sentit.
Doncs Martí, si et sembla, ens seguim parlant la propera setmana. Moltíssimes gràcies.
Quan vulgueu vosaltres.
Cuida't molt, fins després.
Vinga, bona tarda, siau.
A reveure. Així tenim avui el preu del peix.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Històries de mar.
I avui anem a utilitzar un element que encara es present a tots els vaixells, malgrat que la tecnologia pugui fer pensar que l'ha deixat en un segon terme, la veritat és que no, i de fet és un element obligatori, que són les cartes nàutiques, les cartes de navegació. Però com les repassem, Ivan?
Doncs avui a Històries de Mar comptem amb en Pere Hurtoll, que és estudiós i especialista en cartes nàutiques, en cartes marines. De fet, avui ens explicarà i ens ajudarà a entendre una de les cartes marines que té a les seves mans i que correspon a la costa de Vilanova i la Geltrú. Pere Hurtoll, molt bona tarda i benvingut al Far.
Hola, què tal? Bona tarda.
Primer de tot, Pere, quina és la teva relació amb el mar? És a dir, com aconsegueixes aquestes cartes marines que tens ara a les teves mans?
Bueno, aquestes cartes marines les teníem per casa com pues, moltes coses que tenen els pescadors a casa seva. Jo sóc fill de família marinera, ho eren tots els meus avantpassats. Jo també ho he sigut, jo també he anat a pescar a l'arrastre menor, el que se'n diu la pesca costera, que la que es pesca al dia i es ven al dia el peix. I bueno, sempre han estat a casa, unes cartes marines que són versions, les que jo tinc, de 1947, però que ja es van fer el 1889. Aleshores, aquestes cartes marines, els vaixells, normalment estan en uns calaixos, una sobre l'altra, i es conserven planes. A casa sempre les hem tingut enrotllades, mai a la vida les hem doblegat. I són en blanc i negre i amb un paper molt bo, que normalment ho tenien que ser perquè la humitat del mar sempre castigues, ho castiga tot. Aleshores, doncs, pregunteu més.
Pere, és molt interessant el que em comentaves fora de micros pel que fa d'on provenen aquestes cartes marines. Aquí juga un paper molt important, sí, també el desguace, famós desguace de Vilanova i la Geltrú. Sí, explica'ns una miqueta.
Bueno, el desguace de Vilanova i la Geltrú és una cosa molt particular que va desaparèixer. Era una concessió administrativa que va estar al port de Vilanova i fora del port també, i que allà la gent anava a buscar certes coses. Per exemple, què anava a comprar al desguace? De vaixells. Hi havia vaixells, doncs, ballaners, russos, petroleros, carguers. Què anava a buscar? Doncs cartes. El que es valorava més eren les cartes, les brúixoles, les canyes de timó dels bots salvavides, la roda de timó, les àncores, les hèlics, els ulls de bou, que normalment els barcos antics eren de llautó marí.
En tot cas, la gent buscava aquestes cartes marines, però realment mai les feia servir, com s'ha de fer servir una carta marina, sinó que les emmarcava i les posava a casa, és a dir, no complien la funció de carta marina quan aquesta gent les buscava al desguace.
Correcte. Vull dir, tenien un valor allò molt decoratiu. A part de ser antigues, o potser atípiques, i potser fora de les nostres costes, perquè els vaixells venien de tot el món. Allà on navegava aquell vaixell, pues si era navegava pel mar Bàltic, pues les cartes marines eren d'allà. Vull dir, i bueno, sempre ha vingut aquest interès per emmarcar les cartes marines.
En tot cas, avui tenim a les nostres mans una carta marina que, com dèiem, hi ha representada a la costa de Vilanova i la Geltrú. En aquesta carta, perquè la gent evidentment pugui fer-se una idea de com és, com es pot llegir aquesta carta marina, Pere?
Sí, bueno, les cartes marines tenen una simbologia molt senzilla. Vull dir, una carta marina no és res més que uns mapes, uns plànols, com uns mapamundis, que tenen la particularitat que es refereixen al mar, però sempre respecte a la terra. És a dir, la carta marina és la que ens pot portar a terra quan estem dins del mar. I sobretot si no es veu la terra. És una cosa curiosa, no? S'han de marcar els rums, per això tenim uns aparells, però bueno, el barco sempre ha de saber on està per arribar a port, a bon port, precisament, no? Llavors, les cartes marines sempre estan referenciades amb dos punts, per exemple, entre dos rius, entre dues capitals, entre dos ports, entre dues puntes geogràfiques, no?
En aquest cas, des de la punta de la Palomera, diu a la carta,
sí,
hasta el río Llobregat.
Sí, correcte. Vull dir, això ho podem trobar, vull dir, el río Llobregat està claríssim, i la punta de Palomera pues, la podem trobar pues, més avall de Cubelles, sobre Cubelles. Clar, això... a les cartes marines hi tenim, per exemple, els noms de les platges, els noms de les roques, de les puntes. Fins i tot ara podríem fer unes valoracions i unes comparacions que podríem veure que a Vilanova pues, han desaparegut algunes roques que estaven a prop de la platja. Però, bueno, el port i la sorra pues, se les ha menjat. Aquestes podríem saber on estan, perquè a les cartes marines antigues, o velles, hi són. Clar, són roques molt a prop, que la canalla abans pues, hi anava a jugar, a buscar musclos, barretets, s'hi tirava des de dalt. Ara aquestes roques, per exemple, la mallorquina, és una roca que ja no es pot trobar. Sabem on està, però no es pot trobar. Llavors, sempre es refereixen a la costa i tenim, per exemple, les formes de les localitats, els noms dels pobles... Podem veure les vies fèrrees, podem veure el nom de les platges. El més important també són les referències als campanars, cementiris... Però tot això es veu de dins del mar. Els pics, les muntanyes més importants, les més rellevants, les masies, les particularitats, les muntanyes de Montserrat, per exemple, a dues milles de la costa ja es comencen a veure les muntanyes de Montserrat. Una gran referència. Anant cap a Mallorca, podem veure que navegant comencen a sorgir, per darrere les primeres muntanyes, al fons, comencen a pujar les muntanyes de Montserrat.
Escolta'm, actualment, les cartes nàutiques que s'utilitzen actualment han de ser... Has d'estar pendent de quina edició de carta nàutica és per calcular posteriorment la deriva del pol nord magnètic, no? Per aplicar la variable al càlcul de navegació. En aquelles cartes sí. També hi havia aquesta variable o no?
Sí, amb aquesta mateixa de l'any 47 sí? Podem llegir decremento a 8,5 graus.
Correcte.
Declinació de l'aguja per a 1947, decremento, no llegeixo bé el que diu, 8,3 aproximadament. Sí, tot això va canviant i s'han d'anar editant. Ara és molt més fàcil comprar-les, editar-les, imprimir-les, però abans es feien una sèrie de cartes que, bueno, eren per a la Marina Mercant, per a la Marina de Pesca, en tot cas, també, la de Lejania, i per la Marina de Guerra, per l'Armada, evidentment.
Val a dir que la carta marina real té unes dimensions molt grans. Ara mateix tenim la carta marina en un dinar 4 perquè ens fem una idea, un full normal, i podem veure diversos dibuixos al mar, diversos dibuixos que va fer el teu pare, si no m'equivoco.
Sí, eren dibuixos que el meu pare anava agafant les senyes de les muntanyes, masies, campanars, i allà on, degut a l'experiència, s'hi trobava amb una alteració del mar, allà ho apuntava. Per exemple, són molt conegudes, també ho podem trobar a l'Espai Fart, a Vilanova, allà al Fart, una carta marina, i... que tots els pescadors coneixen. Aleshores, allà on hi havia una roca, que llavors s'hi enganxaven les xarxes, doncs llavors prenien les senyes, diversos punts de coincidència, i allà doncs, el meu pare doncs, hi posava una senyal, no? Un puntet, la roca que se'n diu el Cogullot, per exemple, la roca que se'n diu Sant Gervasi, o els barcos, barco de Sant Miquel, el vapor dels carros, l'avió del vinyet, el barco de la sella, el barco de la carn, el vapor de la mina... I, bueno, tot això, cada pescador sabia les seves senyes. No, no tenen per què ser que tothom les sàpiga les mateixes, però, bueno, les més importants sí que les són de tothom. Cada pescador i cada patró, pues, tenia les seves. Jo recordo que, i les tinc, no sé si ho perdré o no, però de gran valor que el meu avi li feia escriure al meu pare les senyes passades a neta tinta, amb lletra de redondilla. I això és d'un gran valor, i no sé què passarà amb això. Suposo que ho recuperaré i ho podré cedir, pues, en algun museu.
De fet, les cartes nàutiques eren cartes que eren, bàsicament, eines de treball, o sigui, eren eines d'informació. Que hagin arribat i que siguin recuperables avui en dia és gairebé un miracle, perquè una carta tenia molts anys de vida, no? Era molt utilitzada.
Sí. A veure, hi podem trobar, a més, les cartes treballades, com les del meu pare, plenes de dibuixos o plenes de línies, no?, de rums. Sí, trobar cartes antigues o velles, doncs és difícil. D'aquesta edat, d'aquest temps, d'aquesta època, dels anys 40, 50, dels anys 30, encara se'n poden trobar. Però, clar, és difícil, perquè tot el petit patrimoni es va perdent. Tot el petit patrimoni es perd, a poc a poc, si no es deposita en museus. Això està claríssim.
I, de fet, aquesta carta a la qual feu referència és una carta molt concreta. Habitualment les cartes són més grans, no?
No. Aquesta carta es continua editant, eh?
Ah, sí?
Vull dir, sí, això varia poc. Sí, el que passa és que ara són més completes i són a color, evidentment, i són d'un paper, doncs clar, més senzillet i més barat, però sí, és aquesta existeix i estan numerades, eh? Sí.
Pere, com dèiem, a la carta marina podem veure representats diferents vaixells, també fins i tot un avió, l'avió del Vinyet, puc llegir. També es té constància de la història d'aquests vaixells.
Sí, és molt
curiosa la història del vapor de la carn.
Sí, perquè d'això hi ha referències, eh? Més concretes de les que jo puc dir aquí. Era un vapor que transportava llaunes de carn cap a València, deien que era rus, crec que era la Guerra Civil, i va ser bombardejat i va anar baix. Aleshores, el que va passar, doncs clar, els pescadors sempre han procurat apropar-se a aquests llocs, perquè sempre són vivers de peixos,
són
uns biotopos. Clar, llavors la gràcia està passar-hi a prop, agafar el màxim de peix possible, però clar, no deixar-s'hi les xarxes. Llavors, clar, sempre algú pujava a dalt a la barca, doncs alguna llauna de carn, doncs clar, mig trencada, rovellada, llavors, bueno, feina a netejar el peix, perquè podia fer olor i es tenia que vendre. Per això se sap que era el barco de la carn.
Com va poder documentar tot això ton pare?
Bueno, amb l'experiència. Els pescadors, sobretot els de l'arrastre menor, sabien al fons del mar, pues, tocant els cables de l'arrastre, uns cables que portaven a baix al fons, fins unes comportes que obrien la xarxa a través d'unes cordes intermitges, i clar, aquests cables eren de 4 mil·límetres o de 5. A través de les vibracions del cable es podia saber el tipus de fons. Sí. I si trobaves una roca, aquesta comporta, que ara són d'alumini o són de cert inoxidable, abans eren una combinació de ferros i fusta, doncs clar, si tocaven una pedra, doncs es notava.
Que fort.
Sí, llavors hi havia la capacitat de rectificar el rumb per evitar, no?, perdre la xarxa.
El dibuix del fons no hi és a la barca, però sí la carta, però sí les profunditats, no? O aquestes
sí, correcte. I aquí tenim les... Això va variant, perquè on abans hi havia alga, potser ara ja no hi és. Però, bueno, hi ha sorra, hi ha fang, hi ha sorreta. És a dir, el fang que tenim aquí davant, a la mar de Caroba, per exemple, és un fang molt fi, és puges a dalt a la barca, sempre puja una mica de fang, és molt negre, és terra negra, molt fi, i després, clar, podem trobar sorra, tot això, els barcos que es dediquen a fer les cartes marines, a escandallar el fons, pugen restes del fons del mar. Llavors hi ha la manera de, a tal puesto, a tal profunditat, pues, si tenim alga, o tenim sorra, o tenim fang. I això es diu. Les cartes marines tenen una simbologia, dibuixets, i per exemple, al vol dir alga, F vol dir fang, etc, etc. Són curioses aquestes coses, però bueno, és un llenguatge gràfic que s'emplea de sempre, de fa molts anys, evidentment, i persisteix aquest llenguatge.
Pere, abans d'acabar, tens més cartes marines, i en el cas d'aquesta, què faràs amb aquesta carta? La conservaràs o...?
Bueno, espero que encara la pugui recuperar. De fet, sí, però la meva intenció és, no és una carta, són dues cartes o tres. La meva intenció és que vagi a algun museu.
Home, doncs seria interessant. Suposo que de cartes nàutiques n'hi hauran, però, evidentment, està bé anar-ne conservant, no? I tenir, sobretot, diferents edicions.
Sí. Sí, perquè, a més, a aquestes cartes es pot posar un transportador d'angles i sabem amb exactitud allà on estan. Aquesta, per exemple, el meu pare tenia un transportador d'angles, que és un transportador d'angles marí, amb un fil, que les enfilacions et portava on i realment està bé. Està bé. Ara això s'hauria de comprovar per GPS. Clar. De fet, ara, avui en dia, quan una barca té un problema, a baix, al fons del mar, troba una roca o mil coses, en seguida el GPS posa una senyal, una incidència. Marquen.
Escolta, seguirem mirant cartes més endavant. Pere, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I que vagi molt bé fins la propera.
Vinga, gràcies.
Doncs avui hem navegat amb brújula i transport angles, com s'ha fet tota la vida.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Empresa familiar consolidada en el sector immobiliari ubicada a l'Escala precisa incorporar governant operativa executiva per a lloguers turístics, oferint contracte anual indefinit i incorporació al mes de març. Es requereix coneixement d'idiomes, domini avançat d'Excel, Word i correu electrònic, vehicle propi, do d'agents i capacitat de treball en equip. Les funcions seran organitzar i coordinar l'equip de treball, gestionar torns i horaris del personal de neteja, col·laborar en la selecció de personal del seu departament i d'altres. Als interessats cal que envieu currículum a cvitae1730@gmail.com. cvitae1730@gmail.com.
Un avió de paper, una espardenya blanca, un ginjoler, un pati d'escola, trenca la vidriola, una nit d'estiu al carrer. Sortir de casa amb un somriure i estar segur que no he fet res en va. A voltes l'encertem i a voltes la caguem, però no pararé mai d'arriscar. Però no pararé mai d'arriscar. Ballem lleugers com una ploma. Caminem sense gravetat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Si hi ha un crustaci que l'hem anomenat molt aquesta darrera setmana, darrers 10 dies, és la galera. I avui el recuperarem, seguirem parlant de la galera en aquest espai de gastronomia. Ho farem amb els qui la saben cuinar bé i coneixerem perquè és interessant que en mengem de galera. Però abans pugem a bord d'una barca i anem a capturar-la. Daniel Rodríguez.
La galera està de moda, però no sempre ha estat de moda. I avui volem conèixer l'entrellat de... Bueno, què ha passat aquí perquè acabi sent un dels productes gastronòmics que s'ha posat damunt de la taula dels restaurants i de moltes cuines del nostre país. Però anem cap a l'origen. Com pesquem aquesta galera? Doncs volem saber-ho abans que res amb un pescador de l'Ametlla de Mar, en Bernat Margalef. Benvingut, Bernat, al Far, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, acabat de treballar i entenc, no sé si avui ha estat un bon dia de captura de galeres, ara que estan... Bé, sí. amb abundància.
Bueno, el que compta avui en dia, a part de l'abundància, és el preu. A les jornades que es paguen bé, pues ja la cosa pues, ha anat millor que els altres dies.
Millor que sí. Bernat, anem a explicar una mica sobre la galera. Un crustaci que fins fa uns anys podríem dir que només s'apreciava a les cases dels pescadors o que només es coneixia en pobles mariners i que d'alguna forma es va despertar aquesta inquietud per tastar-la i s'ha convertit en una alternativa interessant a les populars gambes, llagostins o escamarlans.
Sí, era com l'alternativa dels pobres, del marisc. Antigament, pues, lo que érem els pescadors i la gent del món de la mar, sí, que pues, la disfrutàvem i la menjàvem, i a tots els plats ha entrat la galera. Els plats tradicionals dels pescadors, de la gent del camp també d'aquí del poble i del que és de la zona, de la zona est. I en canvi, pues, ara la mica que ha hagut de promoció i tot això, pues, ja s'ha començat a valorar més i portar-se més a més mercats.
Això també entenc que això també us ha afavorit als pescadors, perquè en aquesta zona, per exemple, que parlem de l'Ametlla de Mar, tot el que és les Terres de l'Ebre, és una zona molt autòctona, Golf de Sant Jordi, Delta de l'Ebre, i és on es pesca, i això també us ha fet doncs, tindre aquesta poteta més, no?, de producte i que es pagui
sí,
bé.
Sí, el CE, que té una plataforma continental molt gran aquí, la zona esta, les aportacions del riu, de l'Ebre i tot això, pues, és una zona on té... se reprodueix molt el que és la galera i per això se n'agafa més. I com que no tenim les altres pesquers del que és la gamba i tot això ens queda molt a lluny, pues, s'aprofita més el que és esta, la pesquera.
Correcte. Anem a explicar una mica com és això de la pesquera de la galera, perquè jo penso en la gamba i hi ha embarcacions que es dediquen a anar a pescar a la gamba. Hi ha embarcacions que es dediquen a anar a pescar a la galera o no? O això ja
sí,
entra una
bueno,
mica...
Sí, és que res, és la zona i l'arrossegament és el que n'agafes més. I el que també mirem molt és d'anar uns detrás dels altres. És com allò com quan vas al camp i veus que ja estan llaurant, que van tots els moixonets detrás, perquè surten els coquets i així, pues, la galera viu en galeries que fan elles el que és els fondos, els fondos que són arenosos i fangosos. I en cas, quan passa una barca i remou el fons, elles surten i es posen a menjar el que són els coquets i tot el que hi ha per allí. I aprofitem d'anar detrás de les altres barques, un detrás de l'altre, per a poder... El de davant les va sustovant, els de detrás es va agafant. I com més se sustova, doncs més se n'agafa.
Per tant, van sortint aquestes galeres, que ara al mes de febrer, gener, març, és la millor època, perquè estan ovades. Què significa això?
Que tenen els ous dins... durant una època de l'any tenen l'ou dins i que és com un color taronja que va longitudinalment del seu cos i pues, bueno, que es posa així una miqueta duret i així i és el que és molt que molts de crios i així fent els dies que estàs menjant el caramelo de la galera i
Era el joc, no? Estàs menjant un caramel. Justament també és l'època en què està més plena, perquè si mirem a l'estiu, per exemple, la galera està més buida,
sí,
no?
Tot és crosta i té molt poc menjar dins.
Això diferencia molt, per exemple, de la gamba al llagostí, que durant tot l'any més o menys estan...
Que per això també una cosa pues, té uns preus i l'altra també no en té tants. El que molta gent pues, l'aprofita és els mesos que està més buida pues, per a fer fumets i fer caldos i tot això, i acabar pues, els mesos estos de l'hivern, per menjar-te-la, que és quan està més bona.
Perquè jo sé que els pescadors feu una petita part per a menjar dalt de l'embarcació o per emportar-vos a casa també doncs, per a poder sopar. No sé si ara, en època de galera, us endueu també la vostra, la vostra part o la poseu tota a la venda?
Sí.
Ara
sí, no,
també,
que,
no?
Pues, bueno, segons lo...
La pesca del dia, no?
I te'n minges.
Perquè ara parlarem de receptes, però els pescadors, quina ens donaríeu per cuinar les galeres?
De tota manera, tot és bona. A uns li agrada més així frigida, en un llet, o a uns altres li agrada bullida en sal, als altres li agrada posar el caldo, als altres, quan fan la paella, pues posar-la, és... I se pot fer servir per a tot.
Múltiples opcions per cuinar aquesta galera, que ja ens explica tant Bernat Margalef com es pesca. El secret és anar una embarcació darrere d'una altra i d'aquesta manera doncs, és com s'aconsegueix aquest crustaci que s'ha posat en valor també als restaurants. Bernat Margalef, gràcies per haver-vos explicat avui al Far, pescador de l'Ametlla de Mar. Bona tarda.
Ens esperes, gràcies. I, de fet, Daniel, no marxis perquè podem seguir parlant de la galera i en aquest cas ho podem fer amb, la, amb els responsables no, de turisme.
Exacte, perquè com dèiem, aquest auge del consum de la galera s'ha doncs, aprofitat on? Doncs a les Terres de l'Ebre, perquè les quatre poblacions marineres organitzen des de ja fa 6 anys unes jornades per promocionar-la. Parlem d'aquestes jornades de la galera amb el responsable del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona a les Terres de l'Ebre, que llarg, Albert Folch.
Albert, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda, gràcies.
Escolta'm, això de la galera, al final li heu donat l'empenta definitiva, eh? Si és veritat, com explicàvem, bueno, que era un crustàcic, no diré de segona, però que no tenia molt d'allò, i que us hi heu posat fort i això està agafant empenta.
Sí, no sé si definitiva, però sí que és veritat que li hem donat una empenta. La voluntat de la part dels patronats no era tant posar en valor aquest crustaci, sinó trobar una excusa per animar la gent que viu doncs, a l'entorn de l'àrea metropolitana, que és el primer mercat de visitants a les Terres de l'Ebre, que ens visitessin en una època que, en el que el clima no és el primer factor, diguéssim, no? I bé, encaixava perfectament per dates. I ens vam posar d'acord els quatre pobles, junt amb el patronat, i sí, ja portem 6 anys fent campanya, i va la força bé.
Quan parlem dels quatre pobles, parlem de l'Ametlla de Mar, de l'Ampolla, de Sant Carles de la Ràpita i d'Alcanar, de les Calles d'Alcanar, que són les quatre viles marineres de les Terres de l'Ebre, i que també entenc que es va buscar aquesta època, al mes de febrer, perquè aquestes quatre poblacions ja organitzen moltes jornades gastronòmiques, i era una mica també l'excusa d'això, de buscar un punt d'unió, no? De que s'aprofités i s'aproximés aquesta gent de zones urbanes com l'àrea metropolitana cap al sud del país.
També un element que és identitari del territori, com bé deia el pescador, no? És un crustaci que viu en terres fangoses, l'Ebre porta molts sediments a la desembocadura i per això hi ha tanta captura de galera, no? I és un ingredient que el trob, ja era present a la cuina de l'Ebre. Llavors tenia tot el sentit del món fer-ho amb la galera, perquè això, doncs, els quatre pobles tenien port, tenien llotja, tenien doncs, barques de pesca... I el que volem és... La jornada de la galera és un de les campanyes que fem, no?, amb els pobles mariners de les Terres de l'Ebre. El que volem és això, posar en valor aquesta tradició, aquesta cultura del mar, en tots els seus àmbits, no?, amb la cultura doncs, que es trasllada a la gastronomia, però també a la cultura doncs, del mar, a la pesca, amb doncs, les activitats nàutiques, com fa més bo. El que en aquest món del turisme és difícil col·locar-te en el mercat i fer-te doncs, sobresortir. I t'has d'explicar d'alguna manera diferent. D'aquesta manera doncs, no és molt diferent. Pots trobar altres pobles mariners, no? A la costa mediterrània. Però bé, considerem que tenim quatre pobles que encara conserven doncs, la identitat i en aquest sentit doncs, és el que fem, no? Posar un valor i promoure-ho així.
Home, i després no us esteu, no us moqueu a mitja màniga, no només promoveu la galera, sinó que a més ho feu també promocionant els vins de la denominació d'origen Terra Alta. Per tant, diguéssim que teniu l'arròs del Delta, teniu... Vaja, que tot queda a casa, que no només és la galera, és tot el que l'acompanya.
Està clar, si ho deia l'altre dia, si pel que fos no poguéssim importar aliments, en aquest sentit no tindríem problemes, perquè tenim de tot. Sí, gràcies doncs, a això, a que tenim doncs, conreus de nyaldesto, d'arròs, tenim els cítrics, tenim fruita dolça més a l'interior, tenim el vi de la Terra Alta. I això doncs, fa que crea un relat doncs, d'això, d'autenticitat, de territori, que és el que volem comunicar, no? Aquí la gent que ens visiti veurà una part del país que doncs, encara està poc transformada pel que és l'home, no? Per l'activitat humana, diguéssim, i bé, el que volem explicar és que la gent que ens visiti es trobarà en un lloc doncs, confortable, còmode, molt en contacte amb la natura, som reserva de la biosfera, no? I tenim dos parcs naturals, un precisament al Delta, l'altre als ports, i molts espais naturals protegits, que això fan que la gent doncs, pugui fer activitats a l'aire lliure en contacte amb la natura.
Albert, si algú que ens escolta diu jo vull anar a descobrir aquests menús en els restaurants que participen a les jornades de la Galera de les Viles Marineres a les Terres de l'Ebre, què s'hi trobarà? És a dir, on ha d'anar, què pot trobar, a quin preu ho trobarà, el cobert? Explica'ns una mica.
El més fàcil és anar a la nostra web, terresdelebre.travel, i veurà que doncs, a la primera pàgina hi haurà un enllaç a les jornades de la Galera i allí hi ha tota la informació de les jornades, dels 42 restaurants, quins menús ofereixen cadascú, com tu deies, tots ho fan en vist de la Terra Alta, i trobaran doncs, rangs de preus que van des dels 28 als 45 euros, per tots els gustos i de tot tipus de cuina, és a dir, la més tradicional i aquella que té més tocs de cuina d'autor, plats doncs, des d'espumes de galera, el típic, o i genuí i fantàstic arròs de galera, un cartafa, per exemple, no?
Doncs ha estat un plaer, Albert, conèixer-ho i en tot cas animem a la gent que s'apropi a les Terres de l'Ebre, que conegui l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Sant Carles de la Ràpita i les Cases del Canà i que gaudeixi d'aquesta cuina de la galera i de tot el que l'acompanya, que és molt i bo, molt bo.
Sereu molt benvinguts. Moltes gràcies per l'oportunitat.
A tu, Albert, que vagi molt bé. Fins després.
Gràcies.
A reveure, és el responsable del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona a les Terres de l'Ebre. Déu-n'hi-do, Daniel, el que teniu aquí muntat. I és veritat que amb 10 quilòmetres ho teniu pràcticament tot.
Bueno, anem que més a 10 quilòmetres, que el Delta és molt extens, però sí que és veritat que tenim doncs, un territori que jo crec que és envejable, que a més és, com deia l'Albert, reserva de la biosfera. Ja m'aneu dient, per a celebrar avui el Dia Mundial de la Ràdio, qui s'apunta a menjar galeres? Jo vaig preparant la comanda, eh?
Vinga, ja pots comptar amb mi, si vols, eh? Ja saps que amb mi aquestes coses...
M'aneu comptant.
Vinga, gràcies, fins després, Daniel.
Fins ara.
Cuida't. Doncs seguim. De fet, parlem de la galera com a aliment, parlem de la galera com a delicatessen gastronòmica, però és evident que té també un valor nutricional. I d'això se n'encarrega la Judit Castells. Judit, anem a conèixer una miqueta més la galera nutricionalment, no?
Sí, però no sé si ara al telèfon nostra convidada, Sara Lapeira...
Escolta'm, si no ho fem ara, ho podem fer d'aquí uns minuts. Si et sembla, podem Perfecte. Parlar també de com es cuina.
Sí, tenim a l'altre costat del fil telefònic a Joan Pons. Ell és el gerent de Miami Can Pons, un restaurant que fa més de mig segle que té experiència en el món de l'hostaleria i la restauració i enguany és el sisè any que hi participa en les jornades gastronòmiques de la Galera, que ho fan des del primer any. Si et sembla, el saludem.
I tant, Joan Pons, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I com va això de la Galera? Ve molta gent o no?
Pues bueno, hem començat aquest cap de setmana passat, hem començat amb molta força, és un producte que la gent agrada i ara, com comentàveu, pues és l'època ideal perquè és l'època que està més plena.
Han vingut molts de clients, de moment?
Pues sí, de moment ha tingut força èxit, sobretot el cap de setmana, dissabte i diumenge vam tindre molts de comensals que ja abans de venir ja van reservar per a fer el menú, i també per aquest cap de setmana la previsió és força bona. O sigui que tenim, la gent està animada, té ganes de menjar galeres, té ganes de gaudir dels menús que hem preparat, del vi de la Terra Alta, i bueno, pues això està, l'èxit està assegurat.
I com és la manera de menjar-la preferida? És a dir, com la demana la gent? Molt acompanyada, més aviat sola i a la planxa, com ho feu?
Pues bueno, a la carta ho podem fer de la manera que vulguen, o sigui que el client pot triar de fer un suquet de galera, de fer-les a la planxa, de fer-les frigidetes, de fer-les al forn de vapor bullidetes, quan les fem bullidetes ja les fem peladetes, vull dir, el client no ha de treballar, però en un principi per aquestes jornades el que han preparat són uns menús que la gent ja té la galera cuita de diverses maneres. En aquest cas, per exemple, el restaurant nostre, pues, aquest any el primer són les galeres i llangostins amb l'ostra rissada del Delta, el saltejat de galeres amb carxofes, hi ha un xarrup de cruixent de galeres i marisc, i al final un arròs pelat amb galeres i cepietes de la punxa.
I d'aquests plats que oferiu des del restaurant, quin ha sigut el que més s'ha demanat durant aquest cap de setmana?
Pues el que més s'ha demanat és el saltejat de galeres, de galeres en carxofes, que és un producte molt de temporada, tant la galera com la carxofa, que els dos agraden molt a la gent i la gent ha disfrutat molt.
Tothom ve ja amb la idea del menú de la galera, o s'ho troben? És a dir, venen al Delta, visiten i s'ho troben, o ja venen directament per gaudir d'aquesta...
Hi ha les dues opcions. Hi ha client que truca abans, que no es vol quedar i et reserva el menú, i hi ha clients que, a vegades, inclús a vegades sense conèixer-ho, quan arriben aquí a casa i veuen que una de les opcions és el menú de la galera, és el que trien. A més, l'avantatge que tenen aquests menús és que en un preu tancat de 40 euros... i en l'IVA inclòs, i la beguda inclosa, i el postre inclòs, pues, poden gaudir d'un menú gastronòmic basat principalment en galeres i sense tindre cap susto, diríem.
Escolta, de fet, la galera, ara tothom ens deia que estava molt bona i molt plena. És més bona aquest any que altres anys o no?
Jo crec que la galera, el factor principal que vol per estar més bona és tindre l'aigua freda. I l'aigua freda, quan se dona més és ara, perquè al principi de l'hivern, que ja venim de la tardor i venim de l'estiu, l'aigua del mar li costa refredar-se. En canvi, ara, a finals d'estiu i inclús principi de la primavera, és l'època de l'any que l'aigua està més freda. I llavors és l'època que la galera està més dura, que inclús hi ha moltes galeres, que és el que diuen, que estan ovades, que tenen a l'interior aquesta pel·lícula de color vermellós, de color taronja, que són els ous, i que fan que se li pugui traure el màxim de rendiment en aquest producte. Cosa que a l'estiu, per exemple, que la galera ja ha desovat, ja no té els ous, pues la galera està més tova, està més blana, i llavors ja no és època per poder-se-la menjar, sinó que ja només és època per poder-la acompanyar, per a fer fumets, per a fer caldos.
Llavors, els plats de galeres que oferiu, totes estan ovades?
No, hi ha de tot. Hi ha el que es diu la galera plena i hi ha la galera ovada. I això és curiós perquè la gent en principi no ho sap, i la manera, quan està crua, hi ha una manera que es veu molt senzilla, i és quan entremig de les potes de davant tenen unes ratlletes de color blanc. Quan tenen entremig de les potes davanteres tenen tres ratlletes de color blanc, vol dir que aquesta galera està ovada.
Sí.
I ja dic, hi ha clients que la prefereixen més plena i hi ha clients que la prefereixen ovada.
I ells us ho poden demanar, si la volen ovada o no?
És més complicat, però si alguna taula mos ho demana ho podem triar una miqueta. Però, bueno, però és difícil. Vull dir, jo, que si tots els clients mos demanessin com volen les galeres, pues no seria fàcil. A més, dintre la mateixa taula hi haurà qui les voldrà d'una manera i qui les voldrà per l'altra. Això seria una miqueta... embolicar una miqueta més la troca, però bueno, si alguna taula ho demana ho podem intentar d'arreglar-ho.
A veure, Joan, a veure si ens en sortim. Per exemple, belgues mengen els musclos amb patates fregides, menjar nacional. Jo he menjat gambes amb sobrassada, que està de muerte. La galera, amb què? Amb què que sigui estrany, que pugui semblar-nos peculiar?
Pues bueno, la galera dona... La galera, l'únic inconvenient, per dir-ho així, alguna coseta, per posar-li algun pero, és perquè és una miqueta més delicada a l'hora de menjar. Però a l'hora de maridar-la, la podríem maridar en tot. La podríem maridar en qualsevol cosa, inclús en fruita, en poma cuita, en patata... Les carxofes, tot tipus de verdura marida molt bé en la galera.
Carai. Escolta'm, ara m'has fet venir gana. Baixarem, suposo que deus tenir teules reservades ja pel cap de setmana,
sí,
no?
Sí, però si bon fa falta alguna, un foradet lo trobarem de seguida.
Doncs ja pots buscar forat per l'equip del Far, que anirem a menjar galeres. Joan, moltíssimes gràcies, gerent de Miami Campons, per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Cuida't, fins després.
Gràcies.
A reveure.
Adéu.
I ara sí, Judit, anem a fer aquest cop d'ull un tant dietètic, no? És a dir, de valor nutricional, no?, que dèiem abans.
Sí, sí. Ara coneixerem quins són els nutrients que ens aporta i els beneficis que ens pot aportar el fet de menjar galera. Tenim a Sara Lapeira, ella és nutricionista i a més té el màster en condicionants genètics, nutricionals i ambientals del creixement i desenvolupament. Benvinguda, Sara.
Hola, benvinguda.
Què tal, Sara? Escolta'm una cosa, la galera, sí, nutricionalment, què tal?
Pues podríem dir que molt bé, eh? Mira,
sí?
T'explico. La galera és una excel·lent font de proteïnes d'alta qualitat, també ens aporta vitamines i minerals. Per això podem dir que la galera té una elevada densitat nutritiva, perquè ens pot aportar nutrients essencials com són la vitamina E, que té funció antioxidant, també ens aporta àcid fòlic, que en aquest cas per a les embarassades és molt, molt essencial, i les persones que presenten anèmia també és molt necessari. I també ens aporta minerals, com podrien ser el ferro, el calci, el magnesi... La veritat és que jo la recomano.
I pels oients que ens estan escoltant, si ara algú, per exemple, vol anar cada nit als diferents restaurants que estan participant en aquestes jornades de la galera, és dolent que cada dia estiguin ara menjant galera?
Aviam, la galera, el que no he comentat abans, és que es baixa en calories i és de fàcil digestió. Per tant, és totalment adequada dintre d'una alimentació saludable. Inclús pot ser de gran ajuda si volem baixar de pes, perquè les proteïnes ens ajuden a saciar-nos. Però, en aquest cas, remarcaria que les persones que presenten una hiperuricèmia, que és conegut col·loquialment com una gota, o que tenen hipertensió, s'hauria de vigilar el seu consum. No obstant, la resta de persones, jo crec que dintre d'una alimentació adequada, anar a les jornades de la galera uns dies i després tornar als hàbits nutricionals adequats i normals, no seria cap tipus de problema.
Escolta'm, això és bàsicament perquè, com tots els mariscs, la galera, que també és un marisc, va carregada d'àcid úric, no?
Sí, però és més que res per les proteïnes. Porta àcid úric, però són les proteïnes. Llavors, les proteïnes, una vegada s'han de metabolitzar, tenen una part d'àcid úric, els aliments d'origen animal porten més quantitat, i en aquest cas, pues, com tot el marisc, la galera també està incluïda dins d'això. Però ja et dic, això s'hauria de valorar també persona per persona, dintre de l'alimentació de cadascú.
Correcte. I una qüestió més, per exemple, el calamar, alguna vegada havia sentit a dir que anava molt carregat de colesterol, en què la gent no ho sap, es pensa que això, com que no se li veu el greix i tal, però que en canvi porta quantitat de colesterol. La galera passa igual?
Sí, la galera també porta colesterol, però això no significa ni ens espantem ni res, perquè el colesterol que porten els aliments d'origen animal o vegetal, que no siguin aliments processats, el colesterol no ens afecta negativament. Realment el que ens afecta el colesterol negativament són tots els aliments processats, com poden ser la brioixeria, els aliments preparats. En aquest cas, jo no espantaria la població dient que la galera porta colesterol i és molt dolenta, igual que està l'ou també victimitzat. Sí. I són aliments molt nutritius que ens aporten molts de nutrients essencials per això.
I llavors en aquest...
Dis-me.
Que en aquest cas se podria parlar que el que ens aporta és colesterol del bo, perquè hi ha dos tipus de colesterol, no?, com si diguéssim.
Sí, però seria entrar en un tema molt profund. Per tant, jo deixaria com a que la galera porta moltes proteïnes d'alta qualitat, vitamines i minerals, i en tema del colesterol no em preocuparia.
Fa una estona has comentat que la galera porta molta proteïna i poques calories. En les dietes que estàs fent ara, estàs aprofitant d'alguna manera que és la temporada que la galera està més bona per recomanar-la als teus clients?
Depèn de cada persona. Si hi ha persones que els agrada, intentem crear plats en què tingui cabuda, i si a les persones que no els agrada, llavors pues ja directament no. Però si sempre les dietes tenim en compte el producte del territori i el que hi ha. Llavors sí, en aquest cas sí.
Escolta'm, ara imaginem-nos, ens estan escoltant a casa, anem a fer galeres, o anem a menjar galeres en un restaurant. A la planxa, amb all i julivert, la millor manera o com?
Sí, és una manera, es pot cuinar de moltes maneres, en arrossos, en caldos, hi ha mil i una maneres per cuinar-la, llavors tenim mil i una opcions.
I està a la línia d'altres mariscs, com pugui ser la gamba o l'escamarlà o bueno, aquest tipus, fins i tot la llagosta, està a la línia d'això o encara que s'assemblin no són ben bé el mateix?
Bueno, cada producte té unes propietats, però sí que es podrien equiparar. No obstant, jo sempre dic que la clau és l'equilibri, no sempre menjar galera, i sinó també potenciar altres aliments, però sí, és nutricionalment adequada.
Com sempre, aquí lo important és el que l'acompanya, vigilar no? el que hi ha al seu entorn.
Pues sí, la veritat és que sí. La veritat és que hem de vigilar no només la galera, sinó tot el que consumim, que tinguéssim molts de verdures, hortalisses, en general. No només ens hem de centrar en un aliment, però bueno.
Però Sara, un dia és un dia, no?
Exactament.
Ah, vale.
Jo aniré, és a dir que...
Clar, home, és que a veure, i si és un dia, si durant un mes és un dia al cap de setmana, doncs no passa res, home, cada dia,
no,
tota
no
la vida.
No, problema, la clau és l'equilibri, que tinguem en compte que és un aliment sa, nutricionalment adequat, i preferixo que vagin a la jornada de la galera i que no vagin al McDonald's.
Oh, per exemple, ja et dic jo. O que es comprin una caixa de dònuts, que tampoc...
Exactament.
Que no és el millor... I mira que són... Però no és això. Bueno.
No és això, no.
Sara, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat. Gaudirem de les galeres de totes les maneres que puguem.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cuida't, fins després. A reveure.
Que vagi bé, adéu.
Gràcies, Judit, que vagi molt bé. Fins després.
Fins després.
A reveure. I així posem punt i final al Dia Mundial de la Ràdio, un programa que ens ha permès apropar-nos al nostre propi mitjà, parlar de nosaltres per poder agafar empenta i seguir parlant de tota la resta a partir de demà, de les 4 de la tarda.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBET. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.